Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers centren els treballs en recuperar les vies tallades pels aiguats a les Terres de l'Ebre. La més afectada és la C-12, que continua interrompuda entre Amposta i Tortosa, així com la TV-3443, que ha quedat completament destruïda. També es manté el tall ferroviari a l'espera que això canviï aquesta tarda del corredor mediterrani i de la R-16 entre Ulldecona i Tortosa. De les 5 infraestructures que s'han de detectat en estat crític, 4 d'elles són a Godall. Les autoritats alerten sobre l'estat de la carretera C-12, que diuen encara trigaran dies a reparar. Oriol Corbella és cap d'intervenció dels bombers.
El que hem fet és bàsicament l'abalisament i el que farem al llarg del dia d'avui és parlar amb els alcaldes i amb els tècnics municipals per fer un traspàs de tota la informació que tenim dels riscos respecte a aquests edificis i perquè es puguin fer càrrec d'aquestes estructures que no només són edificis, sinó que també estem catalogant doncs, alguns ponts que han quedat per la pròpia riada doncs, descalçats i situacions estructurals que poden ser problemàtiques doncs, les properes setmanes.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa una crida al consens polític i social per tirar endavant el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Ho ha fet a la convenció de Ponferrada, que reuneix experts en canvi climàtic.
¿Qué más hace falta para desterrar el dogmatismo, el sectarismo y ponernos manos a la obra, todos unidos y unidas, para afrontar este desafío? Quizá lo que nos falta es ser conscientes, no ya de lo que estamos perdiendo, por supuesto es mucho, 32.000 millones de euros solamente en daños materiales, 12.000 millones de euros en 2025, nos dice el Banco Central Europeo, sino lo que aún podemos perder.
I a la plana internacional, dia de xifres, la destrucció de la Franja de Gaza després de 2 anys de massacre és gairebé completa i l'ONU ha advertit avui que la reconstrucció requerirà almenys 70.000 milions de dòlars. El representant del programa per l'assistència al poble palestí de la ONU, Jacob Siliers, ha avançat que 20.000 milions s'invertiran en els propers 3 anys per fer viable la vida a l'enclavament en l'ofensiva israeliana. A més, han matat més de 67.000 persones. La matança causa la destrucció també de tota mena d'infraestructures i les Nacions Unides calculen que s'han de remoure 55 milions de tones de runa. I parlem de Bad Gyal, que presentarà el seu nou disc en una gira internacional a Gran Recintes. El tour començarà el 20 de març de l'any que ve al Palau Sant Jordi a Barcelona i després Alba Farelo actuarà l'11 d'abril al Movistar Arena de Madrid i farà parada a València, Sevilla, Bilbao i també a La Corunya.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 14 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà la transhumància. Ens acostarem fins a la llotja de la Costa Brava, fins a una llotja de la Costa Brava, per saber les últimes novetats. Continuarem coneixent notícies de la mà del Club Nàutic de Tarragona. Ens posarem al neoprè per participar a la 4ª edició de l'Oncoswim de Tarragona i acabarem el programa d'avui conversant amb el grup d'acció local pesquer de l'Ebre. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bé. I us me deixes que recomani una sèrie de televisió?
Sí.
Sí?
Avui què és?
És que l'he vist durant aquest cap de setmana i encara estic flasejada d'aquesta sèrie. Jo crec que ens agradarà perquè està plena de música, i a mi que m'agrada molt la música, que es diu L'extraordinària playlist de Zoe. Aquí la deixo.
Molt bé.
Una recomanació, ja està.
La tindrem.
No té res a veure amb el mar, de tant en tant es navega per la música. Què t'assembla?
Com ho has lligat, això, mare meva. Tot i això, estàs bé, no, Sílvia?
Sí,
tot
sí,
bé?
Molt bé, molt bé. De dir vendres, ja gairebé.
Sí, ojalà, ojalà.
Agafant carrerilla, agafant carrerilla.
De dimarts, estem de dimarts.
Divendres.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, companys, hola, companyes, molt bona tarda. Bueno, aquí baix, ja avui ja no ha plogut, avui encara estàvem en alerta, no hi ha hagut classe, a l'hospital han suspès com les cites, que no siguessin urgents, però bueno, ja no plou, ara ja ha mirat d'arreglar tot el que l'aigua ha fet malbé, no?
Estarem pendents, ens portaràs les últimes novetats, voluntaris que avui ja han baixat cap al Delta de l'Ebre per anar ajudant a arreglar aquests desperfectes que deixava l'aigua. En parlarem i segurament en parlarem durant més programes. Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Doncs prop de bé. Aquí ha fet un ruixadet a vols del migdia, poc abans de les 12, i ara ha sortit el solet. Ha quedat prou bona tarda. Sílvia, què t'anava a dir? Ara que estaves en recomanacions de sèries, jo la que he vist aquests dies, que també la recomano, sobretot si es té una setmana d'aquestes fotuda o molt enfeinada o estressada, por ahí, és la d'Animal.
Animal.
Animal.
Me l'apunto. Vinga.
Sergi, jo l'he vist, l'animal.
I què? Bé, no?
S'han escapat molt del zoo o estan tots dins?
No.
No, és entretinguda. De zoo no n'hi ha. Sí.
No, hi ha pazos d'aquells gallecs i coses d'aquestes, però...
Ah, què dius?
No. Sí.
Em sona molt aquesta sèrie. Jo crec que he llegit alguna bona crítica d'això.
Bona.
Ah, doncs vinga. Ah, apuntada, eh? Ja us ho diré.
Ja ens ho recomanaràs. Ara cada dia pots començar recomanant una sèrie. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs aquí apuntant recomanacions, perquè jo no sóc gens de sèries, ni tinc Netflix, o sigui que... Per mi no recomana gaire cosa per no dir res, però vaja que m'ho apunto, eh? Jo tot el que vaig sentint, jo sento campanes i després me les apunto i quan convé les deixo anar.
Ah, perfecte, doncs si tu te mires algunes sèries de les que han dit, jo ara només recordo Animal, la de la Sílvia l'he retingut molt poc. Ah, la llista de Zoe, la llista de Zoe. Sí, ja ens ho recomanes, cap problema.
De cara.
Vinga, va, deixem-nos de sèries, anem a començar el programa avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el Consorci de Conservació del Medi Marí ha ideat un protocol de seguiment per valorar l'impacte dels camps de boies al litoral de l'Alt i el Baix Empordà. Sergi.
En concret, els experts han treballat en diverses zones protegides de Calonge i Sant Antoni, Palafrugell, Begur, Palamós, l'Escala i Castelló d'Empúries. Per aconseguir-ho, els biòlegs estudien un reguitzell de paràmetres que acaben donant un resultat numèric, el que indica un estat de la flora i la fauna, al mateix temps també que la funció, posen en relleu la funció ecològica de la zona abalisada. Ens ho comenta el biòleg Boris Weisman.
I l'altre és que l'altre motiu també és que estem portant endavant un projecte d'àrees verdes marines en el qual estem posant en valor les zones de bany com espais protegits durant mig any, sí? Durant els mesos que dura l'estiu. I aleshores, pues, per posar-li un valor, per posar-li un número de si estan anant cap a bé o estan estabilitzats o estan anant a pitjor, pues, ens hem vist obligats o necessitats de crear un sistema de valoració.
Els camps de boia regulen la navegació, també protegeixen els banyistes i permeten que el fons marí no es faci malbé amb els ancoratges de les barques. Actuen com a reserves marines temporals o parcials durant l'estiu, que és el període de màxima pressió turística. Una bona mostra d'això és que dins d'aquestes zones la praderia de Posidònia presenta un millor estat.
I com que ja portem diversos anys fent-ho i seguim un protocol més o menys raonable, perquè per veure si estan danyant o no estan danyant el fons marí, lo que estem veient és que sota els camps de boies moltes vegades la posició resulta que està millor que fora. Per què? Pues perquè ja ningú no tira l'ancla durant tot l'estiu.
L'objectiu dels professionals és que la nota augmenti al llarg dels anys o, si més no, es mantingui i especialment serveixi per prendre decisions als ajuntaments. De moment, no només s'ha aplicat a la Costa Brava, però aquest sistema és extrapolable a qualsevol indret de la costa catalana.
I veïns de Colera i entitats ecologistes reclamen que no es barri el pas un tram del camí de Ronda.
Es tracta del tall del camí que uneix els miradors dels Canons amb la cala del Port Joan, el qual travessa una finca privada. Ara els propietaris, després d'unes obres a la finca, volen tancar el pas al camí. Aquest diumenge s'han concentrat unes 200 persones per manifestar la seva denúncia a aquest tancament. La convocatòria va anar a càrrec d'Empordà Dempeus i s'hi van sumar diverses plataformes ecologistes i veïns de la zona. Els manifestants van recórrer tot el tram del camí fins a arribar davant de l'entrada de la finca privada i van exposar diversos cartells i van entonar crits de protesta. Aquestes mateixes entitats exposen que la decisió de la propietat privada és contrària a la llei de costes i al criteri de la Generalitat. Aquest conflicte s'afegeix a l'històric que ja hi ha en marxa pel tancament del camí de Ronda entre la platja de Garbet i la cala Port Joan. Aquest tram es va tancar també per la construcció d'un edifici en època franquista, propietat de la família Mateu, els mateixos propietaris que l'altra finca de Port Joan.
Anem ara fins al Delta de l'Ebre. El pont dels Saquesos de la Ràpita està en perill d'esfondrament per la barrancada arran del temporal d'aquests dies. Cel.
Sí, Marina, els forts aiguats han provocat danys estructurals importants a un dels accessos principals de la Ràpita. Se tracta del pont de la N340A que travessa el barranc de Solito, el conegut com Sequesos, i que va haver de suportar la gran trompa d'aigua que va baixar de la serra del Montsià. El regidor de brigada de la Ràpita, Javi Galera, ha lamentat que aquesta no és una situació nova i ha criticat que l'Agència Catalana de l'Aigua no apliqui solucions.
Crec que és el moment de que es donin compte de que els barrancs no estan ni preparats ni nets per a assumir tanta aigua. Pareix que faci l'efecte i diré que seran paraules, crec que en global de molta gent, que sí, i al final només volen... Ara podem vindre per fer la foto, potser no és el correcte que hauria de dir jo, però és el que penso. I crec que és el moment oportú de que es posin amb el tema dels barrancs. Els barrancs no estan preparats, ni amb l'amplada suficient, ni amb els cauces nets per a poder assumir tanta aigua.
Ara l'Ajuntament de la Ràpita ha prohibit el pas per garantir la seguretat dels vehicles i els vianants i per l'elevat risc d'esfondrament. S'ha habilitat una via alternativa per la Nacional 340 o la carretera del Canal, accedint per la Creu Roja.
Continuem parlant del temporal. Voluntaris, mestres i famílies tots a una per treure el fang de l'escola Horta Vella de la Ràpita.
Mestres, famílies, exalumnes i voluntaris tots a una netejant les aules. L'escola Horta Vella de la Ràpita s'ha tornat a inundar per complet amb els aiguats de diumenge. Una situació que no és nova i que el centre, situat en una zona inundable, ja ha patit fins a 5 ocasions, segons explica la secretària de l'escola, Mònica Ferràs. Ara bé, aquesta és la pitjor que recorden.
Quan vam arribar a les 9 del matí, l'escola feia plorar perquè estava inundada de punta a punta i no sabíem per on començar, perquè hi havia molta aigua per tot arreu, anàvem carregats de graneres, fregones i, bueno, i l'aigua costa molt de marxar.
Una de les voluntàries que ha respost a la crida és Laia Obiol, exalumna del centre.
Sí, va ser molt dur veure el col·le de tota la vida i on treballen la teva família, veure així, que és que estava horrible. Fatal, o sigui, no es podia ni entrar. Les classes d'infantil eren totes un llacs, rius, era horrible.
Després de buidar l'aigua, ara queda el fang. La cap d'estudis, Míriam Guillan, explica que l'objectiu és poder recuperar la normalitat i que els alumnes tornin a classe el dijous, però encara queda molta feina per fer.
A nivell oficial està decretat que el dijous hauríem de reprendre les classes, però bueno, sí que és veritat que estem en converses en el departament perquè depèn com aniran els treballs. En principi hem d'anar a valorar la situació dia a dia perquè pensem que hi ha molta feina i no sabem si el dijous podrem tornar.
Els docents lamenten que amb cada tempesta el centre es malmet una mica més. Portes i mobles que es podrixen i altres elements que han de llançar perquè no es poden recuperar. Ara bé, la solidaritat de tots els voluntaris els donen forces per deixar l'escola a punt per als petits.
Anem ara cap a les costes del Garraf, que on han presentat el Corpus de la Cuina Marinera, un homenatge al patrimoni gastronòmic de la comarca i que queda recollit en un llibre que va més enllà de ser un simple receptari, Carles.
Doncs sí, Marina, amb la voluntat de retre homenatge a la cuina marinera de la comarca, ha nascut el Corpus Culinari del Garraf. Es tracta d'un llibre que, molt més enllà de ser un simple receptari, s'ha creat amb l'esperit de transmetre la cuina autèntica que generació rere generació s'ha cuinat al Garraf i amb el peix i els pescadors com a protagonistes. Des de receptes com els arrossos mariners o els suquets de peix, que ells mateixos duien a terme tan bon punt arribaven a port, fins a guisats fets amb paciència i que mostren la cuina més arrelada al territori. Marta Verdejo és la presidenta de l'agència No de Garraf. L'escoltem.
La cuina del mar, que és cuina que feien els pescadors, vull dir, hi ha una història també darrere. Molts plats, com et comentava, són plats que es feien a les barques, no? Que tenien els seus fogonets i les seves olles expressament per fer aquesta cuina, que després es va traslladar. Precisament hem tingut una ponència molt, molt interessant, no? De la història de la cuina de Castelldefels, Sitges, com es feien els pescadors, van començar a fer menjars que la gent venia a dir que els hi cuinessin. Jo crec que és una història, és un llegat. Crec que és un tresor que tenim. Som una comarca amb un potencial molt gran, amb una història culinària amb molta diversitat i que l'hem de... Aquest llibre el que vol és posar en valor.
L'Agència de Desenvolupament No de Garraf ha presentat a l'Escola d'Hostaleria de Sitges aquesta nova proposta, on també s'hi ha pogut escoltar una ponència que ha posat en valor el nexe d'unió entre els pescadors i els fogons o el mar i la taula. La presentació també ha comptat amb una taula rodona amb la participació de gremis d'hostaleria de Sitges i Vilanova o representació de la confraria vilanovina, entre d'altres. El Corpus Culinari del Garraf no només posa la mirada enrere, sinó també cap al futur, amb propostes culinàries marineres amb essència innovadora.
Les receptes les fan joves, mestresses de casa, aficionats a la cuina, professionals també, però jo crec que posa en valor molt aquesta riquesa culinària que tenim al Garraf, d'on peixos senzills de pescadors al llarg del temps acaben sent plats de taula amb, bueno, molt valorats i que a més han passat ja de la casa al restaurant, no? I molta gent, o sigui, Garraf penso que té una riquesa molt gran, no només en la cuina que ara estem parlant del Corpus Culinari de la cuina de la mar, però també en tot el que el complementa.
El llibre captura també històries relacionades amb la cuina marinera del territori i vol traslladar el compromís amb el producte local i la sostenibilitat.
Anem fins a les costes del Maresme. Aquest cap de setmana s'han complert 55 anys d'una de les tragèdies nàutiques de la història aranyenca més recent. 8 navegants van morir, 3 embarcacions es van enfonsar en aigües aranyenques mentre celebrava la regata Blanes Arenys. Alguns testimonis aranyencs han recordat aquest dia amb molta tristesa.
Sí, va ser l'11 d'octubre de 1970. El Club Nàutic d'Arenys i el de Blanes van organitzar una regata costanera amb la participació de 9 embarcacions. Tot i els avisos de mal temps i el risc de llevantada, es va decidir sortir a navegar, ja que les condicions semblaven haver-se calmat a primera hora del matí. No obstant això, el vent i l'onatge van anar empitjorant, provocant el naufragi de diverses embarcacions que havien decidit tornar a port per refugiar-se. Molts aranyencs van viure de primera mà la tragèdia, veient com alguns tripulants s'ofegaven. Fins i tot expliquen que alguns pescadors, com Aleix Pujol i Manel Isnard, es van llançar a l'aigua, lligats amb cordes, per intentar salvar-los. Ho recorda un dels testimonis, Josep Comí.
Un mariner, pescador, que es va llançar des de la platja de les Roques del Lluc, lligat amb una sirga, amb una cordeta prima, que des de terra li anaven a riar en corda, i va anar aviam si podia salvar-lo. Sort que anava lligat amb la corda aquella, amb aquella sirgueta, perquè si no s'hagués ofegat ell també.
Els testimonis coincideixen a dir que va ser una imprudència i una temeritat sortir a navegar aquell diumenge. El meteoròleg Antoni Cintes, que també va viure el succés, parla de les condicions meteorològiques adverses d'aquell dia.
Me va bufar ben fort, a les 5, 6 i 7 del matí, vents de força 4, 5 de component nord. Tot això va fer que la mar, en aquells moments, doncs hi havia onades ja bastant importants, potser onades de metre, una mica més, i en aquell dia jo ja sabia que havien de fer unes regates i no vaig estar de no veure-les com sortien, perquè jo pensava que, de fet, amb aquell tipus de temps no tenien que haver sortit.
La platja de la Musclera va ser on es van viure els moments més dramàtics amb els velers naufragats i l'equip de rescat format per pescadors i els curiosos que s'hi van acostar. Alguns dels navegants morts no van aparèixer fins l'endemà a les costes de Mataró i de Llavaneres. Diversos mitjans de comunicació de l'època es van fer ressò d'aquesta tragèdia.
El Consell Comarcal organitza la desena trobada d'escriptores del Maresme. Serà demà, dia 15 d'octubre, coincidint amb la celebració del Dia de les Escriptores a Mataró. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes.
Exacte, l'objectiu de la trobada és donar visibilitat a les veus literàries femenines del territori i crear un espai d'intercanvi de coneixements entre les dones que estiguin interessades en el panorama cultural i literari de la comarca. Des del Consell reivindiquen el fet que aquesta sigui la desena edició, per això volen donar-li un toc especial i es retrau homenatge a l'escriptora mataronina Asma Autaj, filòsofa i activista que ha publicat el llibre L'Etern Retorn i el poemari Entre cendra i foc, i que va ser una de les impulsores d'aquesta trobada 10 anys enrere. També s'ha preparat l'assistència sorpresa d'una escriptora reconeguda al país. La trobada serà demà a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró a partir de les 6 de la tarda. Les inscripcions, com deies, Marina, estan obertes per totes les dones que els interessi el món literari, més enllà de si es consideren escriptores o no. Es poden fer aquestes inscripcions en un formulari que es troba a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Greenpeace i els ecologistes en acció de Catalunya han presentat aquest dimarts la campanya conjunta Allargar les nuclears? No, gràcies, amb la qual denuncien les pressions de la indústria per prolongar la vida útil dels reactors més enllà dels 40 anys previstos. L'acte s'ha celebrat a la platja de l'Almadrava amb vistes a les centrals de Vandellòs 1 i 2 coincidint amb el 36è aniversari de l'accident nuclear que hi va tenir. Les entitats han reclamat el compliment del calendari de tancament previst i han alertat dels riscos ambientals, socials i econòmics de mantenir un model contaminant, car i perillós. En el marc de la campanya han anunciat una iniciativa per sumar suports a la seva demanda i fer un front comú. La portaveu de Greenpeace, Carolina Pérez, ha denunciat que la indústria nuclear està pressionant per allargar la vida d'unes centrals envellides, posant en risc les poblacions que viuen al voltant i el conjunt de la societat. En aquest sentit, ha avisat que és hora de complir el calendari de tancament i posar la seguretat i la vida de les persones davant dels ingressos econòmics d'un sector que ja ha tingut masses privilegis. Les organitzacions han alertat el govern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats que l'allargament del cicle nuclear implica augmentar els riscos ambientals i socials i generar més residus radioactius que hauran de gestionar les generacions futures i mantenir un model energètic contaminant, car i perillós. També han criticat l'incompliment dels plans d'emergència nuclear, la manca de simulacres reals i la desprotecció de la ciutadania que viu als voltants de les centrals. I les plataformes d'usuaris de tren han sortit enfadades i decebudes després de la reunió amb el Departament de Territori, Adif i Renfe, en la que no han obtingut les xifres de puntualitat i accessibilitat que reclamaven. La trobada amb la consellera Sílvia Paneque i responsables de Renfe i Adif s'ha allargat més de 2 hores sense resultats concrets. Els usuaris volien comparar les dades oficials amb les que recullen ells mateixos a través del portal puntual.cat, que fa seguiment en temps real dels retards i incidències a la xarxa de Rodalies. Si no hi ha dades reals, no hi ha diagnòstic ni millora possible, ha dit la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. Les operadores s'han compromès a lliurar abans del març del 2026 un informe sobre l'estat d'escales mecàniques i ascensors. Gómez ha lamentat que la bona voluntat a les vies ja no serveix.
Bueno, és que sempre sortim desanimats perquè hi ha tanta cosa a fer i es va tan a poc i no sempre la direcció que voldríem. Sempre hi ha un però, sempre hi ha alguna cosa que els hi falta, sempre hi ha una cosa que s'ha fet a mitges, i clar, sempre apel·len a la bona voluntat, i la bona voluntat a la via ja no serveix. És perquè és que ja no podem més, ja la bona voluntat s'ha acabat.
Tot i les crítiques, valoren positivament la creació de la nova oficina tècnica per al seguiment de les obres del Pla de Rodalies, tot i que consideren que arriba tard. També han retret a Renfe que encara no hagi publicat els serveis mínims per la vaga del 15 d'octubre en solidaritat amb Palestina. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encara pel que fa al temps una mica regirada, especialment a la Costa Brava, amb algun ruixat que a les immediates hores anirà caient, especialment del Cap de Begur cap al nord. D'una forma local, ja avançada la tarda, quan es faci de nit, nous xàfecs apareixeran a la Costa Daurada sud, bàsicament del Baix Camp fins al Delta de l'Ebre, ja no com els últims dies. S'acaben aquestes bestieses d'aigua que hi han descarregat. També pel que fa a l'estat marítim, amb poc moviment. Tindrem una miqueta de maró, si de cas, a la Costa Brava. Tenim ressaca d'aquesta situació una mica agregalada de les últimes hores i el vent serà feble, girant cap al llevant fins i tot. Pel que fa al dimecres, matí de terrals, vents febles, dominant de nord o de ponent, la tarda s'imposarà més el xaloc i el vent de llevant. Sempre vents fluixos, per tant no hi haurà gaire gresca. Pel que fa a les onades, el que sí que tindrem seran nous ruixats, sobretot durant la tarda a la costa del Baix Empordà. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora la circulació en principi no presenta grans dificultats, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat, amb trànsit més espès o més lent, a l'autovia 2, per exemple, a Pallejà, en sentit Barcelona, aquí perquè hi ha hagut un accident, tots els vehicles ja s'han retirat, l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, o la C58, aquí sí, amb força aturades a l'últim quilòmetre i mig entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També molta prudència, molt de compte en aquests punts, en aquestes vies, on està plovent, en alguns casos amb intensitat, sobretot cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ara deixem el mar, anem més cap a la muntanya una estona perquè el ramat de cabres procedent de les muntanyes de Llívia ha arribat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, completant gairebé per complet el camí ramader de Marina que resseguien. Es tracta d'un itinerari que antigament servia per transportar els ramats a la recerca de pastures segons l'època de l'any. El company de Canal Blau Ràdio ha pogut parlar amb en Dani Giraldo, el pastor que lidera les cabres i que fa tot aquest recorregut, Carles.
Doncs avui hem vingut fins aquí, fins la platja de Darró, aquí al costat de Ribarroges, perquè avui arribaven aquest ramat de cabres que van sortir ja fa diverses setmanes des de Llívia, si no m'equivoco bé, ara ens ho explicaran, i avui han arribat fins aquí, fins la platja de Vilanova, després de molts quilòmetres. Per conèixer una miqueta com ha sigut aquest trajecte, per aquesta transhumància per camins ramaders a Catalunya, que recuperaven una mica aquests camins que potser estan una mica perduts, avui tenim aquí en Dani amb nosaltres, que ens explicarà una miqueta com ha anat aquest viatge. Dani, com ha anat? Què tal?
Bona tarda. Pues mira, molt bé. Ara mateix ja reposant, ja hem tocat la sorra a la platja després de 270 quilòmetres. Portem 22 dies caminant. I mira, pues contents, no? Contents de la rebuda de la gent, no? Com la gent realment és sensible al tema d'un ramat i dels camins ramaders, no? Que és l'eix d'aquest projecte, no? Que és Camins de Vida.
T'esperaves una mica aquesta rebuda d'arribar aquí i que hi hagués tanta gent?
Home, la veritat és que des que hem baixat, sí que des que hem tocat la part del Penedès hi ha bastant més... Bueno, hi ha una rebuda molt gran, no?, entre els nens, no?, hem dit, per exemple, abans d'ahir els monjos va ser una cosa bastant gran, no?, totes les coles fora, molta gent, bueno, queda com aquest pensament, no?, i és que realment hi ha una part instintiva entre nosaltres, que veure bestiar i veure una forma que portem des del neolític encara crida, no?, i encara ens atreu.
Què és una miqueta el que et va dur i instigar a començar aquest viatge? Què és el que va fer que tu volguessis baixar, no?, amb aquest ramat fins aquí, recuperant una mica aquests camins ramaders que abans s'utilitzaven?
Doncs mira, portem 5 anys fent transhumàncies i feia com cada transhumància, recuperàvem un tros, parlàvem, adaptar el bestiar, no?, que també és una cosa important. I l'any passat, després de fer un trajecte des de... el Priorat, des de la Serra del Montsant fins a Hospitalet, ens hem donat de dir, vale, què tal si ens avancem i fem el recorregut més gran que hi ha a Catalunya, no?, que és baixar des de les Bulloses fins a la sorra penedesenca. I mira, ens hem fet xarxa, perquè això és molt important, no?, i és que som 6 entitats que treballem en xarxa per poder, bueno, desenvolupar aquest projecte.
Veu arrencar des de Llívia? Des de Llívia veu començar? Allà va ser on veu sortir?
Sí, des de les pastures comunals que té Llívia, que és el llac de les Bulloses. Hem estat al castell de Llívia, no?, també dormint diversos dies. I anem fent un recorregut d'ajuntament, no?, els ajuntaments que estan afegits a l'Associació Camí Marina, donant... una cosa que diem, no?, i és una visió polièdrica que se té des del Camí de Marina, en donde els ajuntaments pues, aportem tallers de formatge, elaboració bueno, de diferents artesanies amb la llana, xerrades múltiples, no?, sobre quin és el futur dels camins ramaders, no?, com se conserva aquest patrimoni i bueno, reconèixer que és un patrimoni.
Quina és la importància, no?, d'aquest patrimoni? Quina és la importància de conservar aquests camins i que se segueixin utilitzant, no?, per ramats?
Bueno, no, hi ha paraules molt repetides, no?, aquella com que és la història, no?, i quan no reconeixem la nostra història, condenats a repetir-la. I hem de saber que els camins han sigut durant segles bueno, aquelles vies que portaven la proteïna a les grans ciutats, no? Ara, avui hem fet un recorregut aquí entrant a Vilanova, un camí empedrat que a més de servir perquè passaren els ramats, també era un camí de carro que portava la farina, no?, al molí. O sigui, són coses que no sabem si ens toca tornar a repetir, però que és important reconèixer que els petits i que la gent pugui saber per què hem passat per aquests camins, no? I en vez d'haver vingut en un camió que era molt més ràpid, no? I és dir, clar, reivindicar tots aquests petits trossos de patrimoni que és de tots, pues és lo que és aquesta la reivindicació, clar.
Tots aquests quilòmetres que heu fet, heu passat per diversos pobles, no sé si ens pots explicar una mica de cada poble, cada parada que heu fet, fer un resumet així una miqueta ràpid.
Home, de cada poble és complicat, perquè fins ara em sembla que portem 28 ajuntaments. Ara, hi ha moments molt, molt especials, no? Jo que sé, a Fontanals de Cerdanya, no? Vam tindre una estada fantàstica, no? Amb els vaquers d'allí, una molt bona rebuda. Pujar, que sé, el Pla de Forques, super, super bé. Anant cap al Pla Anyella, igual, no? Estar amb els vaquers que cuiden allí, no? El Majoral. Reconèixer una part del patrimoni, no? Com són les barraques antigues, anar a fer formatge a una barraca que porta 300 anys allí, no? Rebent pastors. Bueno, a veure, continuo, anar a baixar en Castellà de Nuc, no? Entrar al Lluçanès, també, no? Amb la inauguració del Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància. Una rebuda increïble també, no? La gent motivada, no? Va, anem baixant, no? L'escola d'Avinyó, no? Amb tota una formació molt maca sobre la transhumància, no? Els nens són molt sensibles amb el tema. I justament allí comencem una part que ja és antagònica, sigue sent maca, però allí ja recuperem la part que és el... Bueno, ho entrem a una part que té molt més progrés, no? I és quan ja entrem a Santpedor, d'aquí en avall, no? Comencem a creuar autovies, no? Parts que realment s'han cardat el que és tot aquest patrimoni que defensem. I bueno, és claríssim, no? És molt més clar aquesta irrespecte per al patrimoni en les zones en on el progrés pues, va a les amples.
Una pregunta també que se'm ve a la ment és una miqueta, on feu les nits? Què és el que feu per menjar? Com sobreviu, no?, durant aquest camí? Què és el que feu per poder, no?, per poder arribar fins aquí?
Vale, mira, les nits. Ens toca, bueno, ens toca acampar, no? De vegades pues és un collat i allí muntem a les cledes, no?, apletem el bestiar. Cada dia hem de munyir, això és un plus d'aquesta transhumància. Però hem de reconèixer que molts ajuntaments ens han donat facilitats, no?, dormir en centres cívics, no?, en pavellons, cases fins i tot, no?, que tenen els ajuntaments, o sigui, que hem tingut algunes facilitats. Ara, hi ha coses del bestiar, hi ha trajectes molt llargs que toquen a les serres, no?, els collats, i allí hem de dormir. Això també és maco, dormir en un hotel de 1.000 estrelles, mola, sí.
Mai més ben dit, no?, 1.000 estrelles, perquè suposo que allà deus veure'n més que en qualsevol altra banda, no? No hi ha tanta contaminació lumínica, per exemple, deu ser tot un gaudi, no?, també.
Sí, bueno, de fet és... Hi ha una gent dels col·laboradors, no?, o sigui, diem, no és possible si les entitats no hi treballen, no?, i no fan tot aquest recolzament, i tenim que, quan estem en aquests llocs, pues també és aquest retrobament amb aquest passat, no? Que no és un... O sigui, parlem d'una transhumància de futur, però hem de reconèixer que hi ha un passat que ens ha donat una sostenibilitat i una estabilitat a la ramaderia, no? I anem cap a un futur molt més inestable, no? Entonces, recordar això, també es dius, vale, o sigui, és que estar en l'hotel de 1.000 estrelles, poder raonar, no?, i poder tindre sensacions directament connectat a la terra és molt diferent.
I amb el bestiar, perquè entenc que si munyiu cada dia, pues, viviu no també d'aquesta llet que us donen, feu formatges, això com us ho feu a mig camí?
Vale, hi ha molts dies que si tenim temps elaborem el, no?, un formatge de transhumància, receptes diferents, no?, perquè canviem de, a més d'extractos, no?, edàficos, temperatures, que ja ens dona textures diferents, i hi ha dies que no podem fer formatge. Hi ha una parella que s'ha enrotllat molt, que avui les tenim aquí venent formatge, i han elaborat, pues, això, una crema làctica que anem, bueno, que anem passant durant tot el recorregut.
ara què? Ara la meva pregunta és, i ara acabeu, em sembla que és aquí Cubelles Cunit, no? Falta un tros, encara sortireu demà, com està això?
Vale, mira, acabem demà el recorregut oficial, no? En Cunit, i després de Cunit ens hem, bueno, amb el Rovira, amb el Joan Rovira, que és un gran expert dels camins ramaders, fem tot un recorregut anar a la part de lo que seria el camí històric, no? Que és Santes Creus, Poblet, i tornar a casa, que estem a la Serra de Prades.
I entenc, doncs, que heu de tornar fins a dalt, o sigui, el camí l'heu de fer de tornada, igual que heu baixat, haureu de tornar a pujar, eh?
Sí, sí, ens queden encara uns 14-15 dies anar a buscar la Serra de Prades.
O sigui, ara estem a la meitat, del recorregut.
Sí, però és tot el recorregut oficial, diguéssim, això sí. Després és continuar aquesta visió altruista de recuperar patrimoni. No lo podem demanar, no? Les administracions tenen força feina i de vegades això no li donen importància, i tal vegada la nostra feina està en recuperar un traçat, reivindicar-la, no? I anar-la enxamplant, tal vegada.
T'haguessis imaginat tu poder arribar amb les cabres fins aquí, fins a la platja?
Bueno, mira, és amb l'equip que tenim de treball, sí, no? És un equip molt maco, no? Que se l'han currat molt, ja diem, el recolzament de les ADFs, no, el centre de recursos de la transhumància, no? Fins i tot, mira, hi ha una part de recerca de la Universitat de Lleida, no? I Tecnobit, que fan un aport important, no? Per dir que el bestiar estigui bé, no? Fer aquest aport energètic, i això és fa possible dir arribarem segur, perquè som un equip maco que ens creiem i que gaudim d'això, no? Que és la gran cosa.
És una de les coses més importants, no? Gaudir-ho també, no?
Això és vital, no? Diem, és una feina ja que és vocacional i que és aquesta gran il·lusió de dir, hòstia, pues, anem a fer unes vacances des de 2.900 metres a 0 metres.
Doncs Dani, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Et deixem descansar, que sé que deus venir cansat i a reposar i a recuperar forces ara, no?
Sí, ara mira, ara toca un taller de formatge i a veure si engresquem a la canalla perquè puguin fer.
Doncs molts ànims, Dani, i molta sort en la teva tornada a casa.
Igualment, merci a vosaltres, mira, i a la població d'aquí que ens acull també.
Fantàstic, doncs moltes gràcies.
Siempre puedes contar. Desde hoy hasta el final. Y ahora te puedes callar. Habla la televisión, otro deportista, el orgullo de la nación, una persona ejemplar. Y busca la felicidad, pero no hay comparación. Mucha pasta, quítate una preocupación. Aún es gratis soñar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy hasta el final. A tener una opinión, no te sale cuenta, calladito mucho mejor. Te voy a sonar. Conmigo siempre puedes contar.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Tota una vida buscant onades. Eric Faura és l'actual responsable de la Tarragona Surf School, una escola de surf aquí, a la Costa Daurada, que pretén ensenyar a aquells que volen. Va néixer pràcticament amb una taula de surf sota el braç i ha viatjat arreu del món buscant les millors onades. Tota una vida buscant onades.
Cada cop és més habitual veure a les platges tarragonines persones practicant surf el dia que hi ha onades, i en moltes d'elles es poden veure alguns monitors que ensenyen aquells que encara no en saben gaire. És el cas de l'Eric Faura, un apassionat del surf des de molt petit i responsable de la Tarragona Surf School.
Recordes el teu primer contacte, el primer contacte que vas tenir amb el mar?
El primer no. Tinc com flashes de dies d'autèntic... Amb unes onades precioses. Tinc com aquests flashes d'aquests dies de quan era molt petit, que veia les onades i el color del mar, i també que de petit anava amb la meva família, amb la meva àvia Benidorm, i ahir m'agradava molt fer busseig i veure, fer snorkel i veure peixos, i també me'n recordo molt d'això.
Perquè tu ara practiques surf, quan vas començar a practicar-ne?
Des de... No ho sabia, jo pensava que havia començat més tard, però vaig trobar fotos amb 4 o 5 anys i des de ben petit, perquè vinc d'una família que el meu pare ha fet surf tota la vida i des de petit com que hem anat donant dosis de surf.
I vas començar aquí a Tarragona, entenc?
Sí, aquí a la Pineda.
I ja de petit, que devíeu ser super poca gent en aquella època.
Sí, era l'únic nen que... Era com el crio del meu pare, que mon pare va ser pare jove, i era com el nen de tots.
Te tenien una mica adoptats, no?, entre tota la comunitat d'aquell moment.
Sí, la veritat que no només mon pare, sinó diversos amics em venien a buscar per anar a surfejar, i tinc bons records també d'això.
Vas començar aquí a la Pineda, però el surf també t'ha portat a fer diferents viatges.
Sí.
Per on?
Pues... Els viatges els he fet des de ben petit. Per sort, mon pare li ha agradat molt el surf i clar, per surfejar aquí hi ha oportunitats, però si viatges pots millorar molt més perquè coneixes l'oceà, no? Que al final estem al Mediterrani i costa molt, no?, que hi hagi una marejada forta. Llavors, sempre a la primera o dues setmanes de setembre, primeres de setembre, anàvem a França, a la zona de Biarritz, Anglet, que és el País Basc francès, prop de Zarao, de Vizcaya. I allí és on els meus primers viatges, que anàvem amb la furgo, amb un pare, amb un amic seu, i anàvem amb la nostra família, amb la seva. I molt guai. Després ja em van enviar a un surf camp amb 12 anys, perquè ja no anava amb la família. Llavors jo volia surfejar, jo volia anar al nord a surfejar. Llavors em van enviar als 12 anys a Cantàbria a un surfcamp, a Los Locos, i després ja em van enviar a un altre a Astúries, i després ja vaig ser monitor en aquell surfcamp que havia estat d'alumne. Em vaig formar com monitor, vaig fer allí les pràctiques, i a partir d'aquí vaig estar allà 3 estius o 4 a Astúries, i després ja el quart estiu em vaig anar a Costa Rica.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Com és, per la gent que no ho sàpiga, com et formes com a monitor per fer surf? Vull dir, quina és la formació que reps?
És com un TDU, que és un tècnic esportiu, i és com el mateix d'entrenador de futbol, de bàsquet, i crec que el TDU i el TD2 equival a un grau mig. Jo només tinc el TDU, em vaig inscriure pel TD2, però la Federació Catalana de Surf... No sé, ho van proposar, però no, al final no ho van fer perquè no els hi sortia a compte econòmicament. I ho van tindre a cancel·lar.
I és que és el surf aquí al Mediterrani, perquè tu portes molts anys surfejant. És veritat que ara potser hi ha hagut una mica de boom, que hi ha més facilitats, però com diries que és?
El surf aquí és com que has d'estar molt pendent. Per exemple, la gent que viu a l'oceà no està tan pendent i de la previsió. Aquí hem d'estar com mirant la previsió, hi haurà onades, no? I hem d'entendre una miqueta més el funcionament d'aquesta previsió, perquè si no farem quilòmetres i no... O sigui, és molt dur, la veritat. Sí. És molt dur perquè moltes vegades tens l'esperança que hi haurà una, després no hi ha, després sí, no, i a una platja sí, l'altra no, llavors és durillo.
Tu, arran de la teva formació i arran d'aquesta experiència, suposo, al Surf Camp, vas decidir muntar la Tarragona Surf School, que fa 2 anys, no? O 3?
Sí, aquest és el tercer.
Aquest és el tercer any. Com et ronda aquesta idea pel cap i dius, ho he de fer?
Sí, vaig trobar la necessitat que hi havia aquí. Jo estava tot l'estiu fent classes i arribava a la platja i veia gent que necessitava una miqueta d'ajuda o de coneixement. I llavors a mi em sortia ajudar la gent, però no anava a ajudar ningú si no m'ho demanaven, perquè eren aquest, que em deixen pau, no? I clar, jo era bastant crio i no... Jo ho sabia, llavors vaig seguir formant-me com a monitor i fixant-me en les escoles que havia treballat en l'escola en un àmbit global, llavors...
El funcionament, per entendre-ho.
Sí. I llavors d'aquí ho vaig plantejar millor i va sorgir la idea i la vaig executar.
T'esperaves que tingués l'èxit que té? Perquè déu-n'hi-do, hi ha molta gent interessada.
Sincerament, creia molt en el projecte, em considero una persona molt jove pel projecte que porta, però al mateix temps penso que sóc la persona adequada per portar aquest projecte, perquè és molt sacrificat això que comentàvem, no?, d'estar pendent de la previsió, si hi haurà onada, si no, de moure't cap aquí, moure't cap allà. És un treball molt físic i que també has de tindre molt de coneixement. I jo crec que sóc una persona adequada als requisits que necessita una escola de surf aquí al Mediterrani i de la forma del que jo la porto, perquè si fos en un, per exemple, les bases nàutiques o un nàutic, seria molt més complicat portar una escola de surf perquè depens d'un lloc només. I a la TGN Surf School és mòbil i llavors doncs, ens podem adaptar a aquestes circumstàncies.
Com veus aquesta expansió del surf? Perquè els últims anys, déu-n'hi-do, s'ha anat fent gran aquí al Mediterrani.
Sí, la veritat que crec que a partir del Covid, no?, va explotar, va fer un boom i ara es troben molt... Vas a la platja un dia que hi ha marejada i que hi ha una previsió que crida l'atenció, està petat de gent. I sí, la veritat que és el que hem d'acceptar.
Però com ho veus tu?
O sigui, a mi la veritat m'agradava més quan antigament hi havia poca gent i era com més pur. Ara ja, no sé, com que...
S'ha fet gran.
S'ha fet molt gran, sí.
Sí, però també és positiu, no? Perquè això vol dir que hi ha més gent que s'interessa per l'esport i que hi ha més gent que vol practicar-lo.
Sí, mentre ho facin de manera conscient i amb coneixement i amb seguretat i respecte.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
També a vegades suposo que això és el que vol aplicar la Tarragona Surf School, aquest coneixement i aquesta seguretat més enllà d'aprendre a pujar sobre la taula.
Exacte, també nosaltres enfoquem les classes sobretot a conèixer l'entorn, conèixer l'ambient del mar i de les situacions que et pots trobar a l'aigua. No, sí que la tècnica també la fem, però intentem aportar al client totes aquestes habilitats per adaptar-te a les diferents circumstàncies que pots trobar al mar.
Per exemple, quines podrien ser aquestes circumstàncies?
Per exemple, per on entrar, per on sortir, agafar un punt de referència, quin és el moment i on ens hem de col·locar dintre l'aigua, perquè sí que la teoria de posar-te de peu damunt de la taula, fent la tècnica, l'expliquem, i tothom ho pots veure per internet, però com el mar està en constant moviment, és molt variable, necessites conèixer i entendre aquest funcionament. Per exemple, si estem esperant les onades a un lloc, ve una sèrie, doncs què hem de fer si veiem la sèrie? O si estem en una zona que la remem i no ens porten, per què no ens porten? Per què la remem i no ens porta? Potser s'aixeca si el punt alt de l'onada està més cap a un costat, llavors la remada...
Ha de començar cap a un altre costat.
Sí, l'hem de canviar cap aquí i després ja girem. Moviments dintre l'aigua, sobretot.
Com creus que la gent ho rep? Vull dir, la gent ho entén, aquesta importància de la seguretat i aquesta comprendre l'entorn?
Sí, jo en general sí, el que hi ha de tot, no? També hi ha gent que entra a lo loco sense tindre cap consciència, s'ho passa superbé, i pot estar bé, però també pot passar alguna desgràcia, no? Llavors s'ha de tastar una mica
les situacions.
Sí.
En aquest aspecte, el Mediterrani, abans ho comentàvem, és dur per surfejar, però és bon lloc per aprendre'n?
La veritat que és super bon lloc, perquè pots aprendre molt poquet a poquet, i hi ha molts dies, molts dies més dels que la gent creu que hi ha. Per aprendre necessites no res, i amb les taules que utilitzem van genial per aquests dies tan petits.
Ja per anar acabant, què ha suposat per tu el surf i què creus que suposa per la gent? Perquè al final acaba sent la gent que ho practica acaba sent un esport bastant addictiu.
Sí, la veritat que t'aporta com un estil de vida i t'aporta moltes coses que les pots aplicar a la vida quotidiana. Per exemple, valors com el respecte, la gestió de les pors, la paciència, molt important. Jo sóc una persona molt pacient i jo crec que m'ho ha donat molt al surf, perquè, i també d'autoconeixement. Per exemple, quan esperem les onades, que estem sentats, estem sols, al final estàs amb tu, estàs connectant amb tu mateix, amb la natura, i aquest estat de meditació te la porta molt al surf. I també, doncs, físicament, si els surfistes estan com un toros, si fas cardio, força, també has d'estar molt hàbil, t'aporta molt físicament i mentalment, sobretot.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Yeah. La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. En Comú, l'escala UGT i Comissions Obreres debaten sobre la jornada laboral. Representants d'En Comú